Dos cops a la cinta.
Què has dit,
Que li encanta que hagis donat dos vegades la sintonia. Ara hauries de tornar a ballar. Ara. A veure, què ens portaves? Deies que el rap, eh?
Sí, sí, sí. Perquè, la veritat, avui porto una de les meves passions. De fet, he fet de negre dels uns llibres de rap i de freestyle. No. Tinc, ara estic fent el projecte d'un llibre de dones raperes amb l'escriptora Patricia Escalona. No arriba a la literatura, però és una de les meves, passions, de les coses que m'apassionen. Mm. Un plaer culpable en el qual tinc tota la meva família farta fins al límit de desesperació, perquè el rap, o sigui, vull dir, jo sempre poso rap, la meva dona li té un gust normal, però jo sempre poso rap sense parar.
Jo no et criticaré per ser gran, però ets una mica grandet, no, pel rap.
A veure, jo soc massa gran per tot. Per tot, això.
No, és broma.
Però encara, si Alves ha pogut jugar al Barça, ara tenim oportunitats.
Ara.
Les coses que el rap té la meva edat. Es considera sempre coses com de joves, però té la meva edat. El sistema de talls, breaks, que per això es diu breakdance, el comença DJ Hulherk al agost del 73, al Bronx, que va començar fent talls de Jim Brown. I, a veure, per entendre's, el rap ja tenia èxits a les llistes quan l'Oscar i jo érem nens, no joves, nens. Però és veritat, que es considera de joves, encara que el hip-hop és una cultura que va néixer fa molt. I cada dècada té els seus ídols. El que passa és que la base del rap, la cosa important del rap, són les seves lletres. I pels no angloparlants era difícil, i és difícil entendre cançons a aquella velocitat i amb slang de carrer i slang de barri.
Mm. A veure, comencem pels motius pels quals no ens hauria d'agradar el rap.
Número 1.
D'aquí surt la CDG, per la gent que no ho sàpiga, eh?
Exacte. Aquest és un rap que va triomfar l'any 79, va entrar a les llistes l'any 79, i és el tipus de rap comercial, superficial, una mica buit per ballar. A més, aquesta cançó és un plagi, que després, efectivament, com diu la Hisenda, va ser versionada, no direm plagiada, a la CDG.
Va ser un homenatge.
Aquesta és la versió eufemística de plagi. I en aquesta categoria tindrem aquesta cançó, la versió original, El príncep de Bel-Air, Vanilla Ice, us en recordeu? Ice Baby.
Jo cantaré les que no posi.
Ho heu fet molt bé, eh? Això és el que els rapers anomenen fake, o en slang aquí es diu feca, que vol dir que no és de carrer, que no és real. No ser real és un dels pitjors insults dintre del món del...
Be real, baby. Clar que sí. Això ho diuen, eh?
I ara anem amb el número 1.
No estàs flipant.
No. Màxim respecte.
Bueno, això, aquest rap... El rap també hi ha molts que inciten a la violència. Aquest és un raper molt polèmic, que es diu Santa Flow, que és bastant de dreta, de fet, una altra cançó que es diu Facha, i s'ho diu així mateix. Però el rap, és veritat, té una tradició violenta. Des de les cançons de denúncia dels guetos del Bronx, es va estendre a tota Amèrica i va començar una famosa rivalitat Costa Est, Costa Oest. I van començar les cançons de Ice-T, Ice Cube, va començar el que es diu el gangsta rap. Però, a més, tenien víctimes reals. De fet, dos dels millors rapers de la història, que són Tupac i Notorious B.I.G., van morir a trets en aquesta rivalitat.
Va ser un drama, allò.
Sí, molt un drama. La cosa és que gairebé som afortunats, perquè la joventut d'aquí no en tenia les lletres, parlant d'armes, de matar policies, de carregar-se la banda rival. Bueno, en aquest sentit, era millor Ice Ice Baby, eh?
Per tant, teníem dues coses, eh? Una que pot ser superficial, sobretot el més comercial, i que pot incitar a la violència. Anem pel 3.
I aquí és una mica conseqüència de l'anterior, que són els beefs. Què és un beef? Quan els rapers es barallen a través de les seves cançons.
Ara això ja passa fora del rap, també.
Sí, també passa fora del rap, però és una cosa, diríem, pròpia de la cultura del hip-hop.
Sí, absolutament.
Que dèiem abans, Tupac i Biggie tenien els propis beefs, un es deia Who Shot Ya, i l'altre es deia Hit Em Up, i és com s'insultaven mitjançant les cançons. A més, els beefs s'utilitzen per guanyar notorietat. Si tu insultes un raper famós i et respon, et fas viral. Aquest és un exemple d'un porto-riqueny anomenat Tempo atacant el famós cantant René de Calle 13. I després la seva resposta.
lucha. Calle 13, estás en una calle sin salida, exponiéndote a que en tu lucha te encuentren sin vida. En el paro nacional viniste a robar cámara y te fuiste, usando tu psicología imperialista y te moriste. Hipócrita, pensé que era de aquí, eres de mi amo.
No em toqueu el René, eh? No em toqueu el René.
I ara tens resposta, eh?
Ara tenim resposta.
Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo, y a pesar de que eres bruto, todavía te siguen queriendo. Real son los obreros mezclando yeso, real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso, que tuvo que usar el dinero de la sopa pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa. Y mira cómo le pagas haciéndote el sicario. A nombre de ella te voy a dar con tu el abecedario. Tu cerebro tamaño ciruela es la razón por la
claramente,
que el gobierno tiene que dejar.
René respon a un més missatge, té força més missatge a la seva. Però hi ha molts exemples de beef i alguns són força divertits, però com que no cabien en una secció, no els hem posat. Però si algú vol veure i escoltar un de recent i que és bastant divertit, heu de buscar els beefs entre El Hincho i el raper de Màlaga, Follone. Que
el
són
Hincho, que és de Canàries?
No, El Hincho és de Orcasitas i és un cacic que te pinta com de delinqüent.
Ah, El Hincho. Si has dit El Hincho i m'has despistat.
molt bé, Elisenda.
Va, quart motiu.
Número 4.
Chúpame la valla tela, te la canto a capela. Cuando quieras, donde quieras, ya tienes faena. Que me tocan de la esta mierda, so cabrona. Lo mío es esto y no comprarte una corona. Que no me sobra la pasta. A ver qué te piensas, que soy Babi Rasta. Si voy de flor en flor, tú vas de rama en rama. Ahora entiendo por qué tienes fama de guarra.
Sí, aquest, el masclisme,
eh?
Sí, el masclisme és un altre dels grans problemes del rap. Aquest tema era molt més groller, però no volia posar un tall, perquè si no, a més, només posaríem pi, 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 perquè hi ha insults, és molt, molt, molt desagradable. La veritat, però és veritat que forma part de la tradició del hip-hop, els videoclips clàssics de rap, no sé si el recordeu, però sabeu que és un videoclip? Ens recordeu d'un videoclip abans? Bé.
Alguna cosa ens sona.
Fins aquí arribem.
Pues es posava, sempre hi havia un raper i desplet de dones que estaven com en, saps? No sé, sí, nues,
no
sé què.
No sé si convergeixes amb mi, que està sorgint una corrent del rap que diuen que és més inclusiva.
Ah, no, això, tot això
evident, però sí, el clàssic era...
El clàssic era mascle alfa i tothom al voltant. Era un senyoro, però amb la gorra cap enrere i els pantalons sense cinturó, no?
Exacte.
I ara anem a la número 5. Can't touch this.
Hey, hey, hey. Can't touch this.
Can't touch this. Aquesta cançó va vendre 15 milions de còpies.
Quants?
15 milions.
Wow.
Que en aquell moment era el rècord. Després van arribar altres, després Jay-Z i tal, però aquest moment, o Eminem, però aquest moment era el rècord. Però no són només les lletres el que són dolents. Les vides dels rapers no són tampoc un, diguem-ne, un model gaire recomanable. Però tant dir, me pensava, clar, per d'on venen, perquè alguns eren dealers o delinqüents perillosos. No, però sinó també el que fan quan tenen èxit. Aquest és el cas de MC Hammer, que era molt cristià i molt bon xaval, però que en guanyar diners i fer-se famós va decidir comprar, alerta, una mansió amb camps de beisbol, de tennis, els terres de marbre, portes d'or, saunes, diverses piscines, cavalls de carreres, desenes de cotxes de luxe, un Boeing 727, dos helicòpters i tenia 200 empleats.
Per què tenir-ne un o cap?
Què va passar?
I dos helicòpters, vull dir, només...
Dos, perquè
si anaves amb la clica i tal,
amb la clica, amb la gang, clar. Clar, la clica.
Sí, sí, sí.
I què va passar? Sorpresa, pues que va arruinar.
Bravo, bravo.
Ho va perdre tot.
En aquest cas, molt millor la mansió que ha comprat la Rosalia.
Sí.
La casa de Mas Morera. Preciosa i modernista.
A prop de Manresa.
Millor inversió.
Que, per cert, avui Rosalia ha tret un tema nou de hip-hop, també.
Veus?
Sí.
Molt bé. Escolta'm, fins ara, que ens has dit que el rap t'agrada molt, però has donat les raons per les quals no ens hauria d'agradar. Per tant, què li trobes? Què és el que és positiu? Per què ens hauria d'agradar?
Pues trobo moltes coses bones i comencem amb... La primera. No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola. Perquè el panorama ha canviat. I ara hi ha dones molt bones. Aquesta era la Chicana, vull dir, mexicana, americana. És nou de Product, una rapera supertalentosa que té un flow increïble, que és feminista i lesbiana, i que només aquest vídeo, que és una de les coses que més m'agrada seves, té 150 milions de visites.
Bravo.
Que déu-n'hi-do.
Que no, que no està, no està malament. I anem amb el número 2.
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol.
Han canviat, compañero, ha canviat les coses quan parlem del missatge. Aquest és el gran KCO. En un tema col·lectiu sobre el contra el racisme. I això ha canviat. La cultura del hip-hop avui reivindica els seus valors i té més càrrega de denúncia i protesta que de bling-bling. No és només, no és només un amunt les mans i mou el coll amb un cotxe espectacular i cadena. És també això, denúncia. I anem amb el número 3.
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits.
Quasi faig un spoiler abans, eh? Escolteu el que s'ha lletra.
Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando.
Muy interesante errores, aquesta lletra, pero
eh? Aquesta lletra és, tenen lletres molt bones. Aquesta és la de René, parlant de la seva vida, de la seva depressió, el seu alcoholisme, els seus problemes. I també tenim una altra versió, una que es diu Basureta, de KCO, que són dos cançons que fan plorar.
Jo amb aquesta cançó he plorat, eh? Amb aquesta cançó de Residente, René.
Jo també. Jo ploro amb tot, ja sabeu, però vaig d'aquí en aquesta cançó.
Perquè a més a més, si coneixeu el cas de Residente, que ell és de Puerto Rico, i no el deixen actuar, o va estar un temps sense actuar a Puerto Rico, i explica com s'exilia, no?, de casa seva, i realment aquesta cançó val molt la pena, i la podeu recuperar, Residente, René.
En les parcel·les de Trujillo, just al principi de del confinament, i és un tema boníssim. Però, a més, el rap fa servir mètriques poètiques molt complexes i figura literària de tota mena. Bueno, el calambur, la paranomàcia, la paranomàcia, per exemple, és canviar una lletra, una paraula i fer perquè s'assemblen. El calambur seria, per exemple, el Barai Barquet de l'Espanyol, pues, él está mudo, pero yo soy tan mudo y te meto un gol. No? Pues aquests jocs de paraules que van jugant, tot això fa servir el rap d'una manera molt ingeniosa.
Les batalles de galls són espectacular per veure la rapidesa.
Sóc un fan.
Abans em sembla que parlaves de KCO i KCO en té algunes. Jo sóc molt fan. Ara, et busco el nom del noi perquè no recordo ara.
Bennett, Gazir, Chuti, Connectors, vull dir que... Bueno, també s'ha de dir que alguns rapers com Kendrick Lamar, per exemple, que és segurament del millor raper viu ara mateix, tenen veritables obres poètiques que, amb un altre registre, podrien estar a l'alçada de les lletres de Bob Dylan, per exemple, que va guanyar el Premi Nobel. Vull dir que, clar, és un altre... El món al que canten és diferent, però, diguem-ne, la poètica i la capacitat lírica de les lletres és impressionant. I anem amb el número 4.
Con la mecanestesia, tengo la bolsa llena y me la quieren pinchar. Me saludan a la cara, luego hablan por detrás. Si no hubiera envidia mala, lo estaría haciendo mal. Es más, si quieren que no hable de más, no se vendan por tampoco cuando pueden dar más. Me llaman cuando voy a todo gas.
Pueden forzar.
I també una cosa bona que té el rap d'avui és que hi ha molta varietat. Tot i la gent que no coneix el rap, creu que tot sona igual, que són ja parlant com ràpid, amb una partició silàbica, etc. Però hi ha molts tipus de flow. Aquesta és Petaceta, que és una rapera bestial, és de les Canàries, aquesta sí que és de les Canàries, però ja que tenen tempos més ràpids, més lents, més melòdics, més hardcore, hi ha milers de flows. Només has de trobar quin és el teu. I ara, la raó més important de per què ens agrada el rap. Sí.
Tamacla. És el tema favorit del Malcolm, eh? Sempre que li dius una cançó per... Perquè aquests dies festius li demana una cançó per, deia el Jump Around.
M'agrada l'altre Jump, que és la de Chris Cross. Són els dos Jump que m'agraden. Però aquesta cançó és... O sigui, aquest és un motiu perquè els ha agradat ja, perquè et fa saltar la cadira.
No ve la tornada?
Mentrestant, us recordo que us havia dit que al descans de la Super Bowl actuen uns quants.
Sí,
ja
qui
tinc
són?
Qui són. Els, igual els pronuncio molt malament, però Dr. Dre...
Home, perdona.
Sí?
No? Però bueno, Dr. Dre va ser, a part de que ser un tio molt bo, és el productor, era el productor d'un dels dos bàndols d'aquests de, quan hi havia la guerra, de la costa oest contra la costa est.
Molt bé, doncs Dr. Dre, Kendrick Lamar...
Que acabem de parlar.
Eminem, que fins i tot els que no ens agrada el rap coneixem Eminem. Snoop Dogg i Mary J. Blige. Aquests, tots aquests fan el
boníssim
Showtime, el descans de la Super Bowl d'aquí a dos diumenges.
Crec que aquest any, mira, em quedaré.
Es despert, no?
Em quedaré. És a casa l'Òscar, porta les crispetes.
M'explica primer la part del futbol americà i jo explico quan veia el que diuen la Riba.
Gràcies, Malcolm. Fins ara.
Adéu.